Comencem nova temporada en Sostenim, programa dedicat a l'ecologisme, al benestar i a la vida sostenible. Estem molt contentes de tornar a estar amb tots vosaltres. Avui parlarem amb l'Anna Flaquer, que ens parlarà dels beneficis del ioga. I, com sempre, acabarem amb la secció Cuinem amb l'Eva Vélez. Aquest programa el condueixen Anna Carbonell i Marina Carbonell. Comencem! Cuida-la, cuida-la, eco, cuida-la, cuida-la.
Pots parar, no hi ha marxa enrere, no saps aturar-te i gira la roda, ja no pots parar.
I jugues a evolucionar i gira la roda, ja no pots parar. No hi ha marxa enrere, no saps aturar-te i gira la roda, ja no pots parar.
I com sempre, una de les nostres sessions habituals, l'agenda. Hi ha coses que una mica ja han passat, però alguna està encara per fer. Del 14 al 20 d'octubre s'ha dut a terme la Setmana Bio, organitzada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Aquest és un esdeveniment en el que es celebren tot un conjunt d'activitats amb l'objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques a tota la població. S'han fet més de 400 activitats per tot Catalunya. I Sant Feliu no podia ser menys, i va participar per primera vegada a la Setmana Bio per a l'Alimentació Ecològica. L'acte va comptar amb una xerrada sobre la importància del consumir productes de proximitat a càrrec de la cooperativa Sant Feliuenca Brot Agrològic, que va despertar molt d'interès. I el berenar saludable va ser de la nostra amiga, la Eva, de Cuina Conscient i Saludable. El primer cap de setmana d'octubre també es va celebrar la 19 Fira de la Carbassa, amb un èxit de públic i participació, amb una trentena de parades de productes fets amb carbassa, bolets, cervesa artesana, embotits, formatges, oli, mel, verdures, elaboracions i productes locals, bijuteria, decoració i instruments fets amb carbassa. Els més petits han pogut gaudir de tallers de pintacares, dibuix, manualitats inflables i un concurs de carbasses amagades. Enguany s'ha recuperat el concurs de la carbassa i el fruit més pesat va ser de Miquel Gómez de Manresa, que va guanyar amb una espectacular carbassa de 681 quilos. També es van donar premis per la carbassa local de Lliçà d'Amunt, de 82 quilos, i una especial de Sant Antoni de Vilamajor, de 110 quilos. Perquè fa els fruits més pesants, hi havia una síndria de 18 quilos i un carbassó de 12 quilos. La sequera i la falta d'aigua ha posat una mica difícil la collita i també la participació. Durant tota la setmana, els establiments i restaurants de Sant Feliu han ofert productes i menús en carbassa, gràcies a l'associació Amics de la Carbassa per organitzar la fira i ja preparen la celebració del 26è aniversari, que serà en el 2025. I a més, ens van comentar que volen recuperar un altre cop de que se celebri el darrer cap de setmana de setembre.
Ioga significa unió del cos, la ment i l'ànima. Té el seu origen a l'Índia fa més de 3.000 anys. El seu origen són uns textos sagrats anomenats Vedas, escrits en sànscrit. Per això utilitzen paraules en sànscrit per parlar de les postures. Aquesta disciplina va arribar a Occident a finals del segle XIX, quan els ioguis indis van començar a viatjar als Estats Units, però aleshores encara poca gent practicava ioga fora de l'Índia. A l'època dels 50, els occidentals van començar a aprendre aquesta disciplina a l'Índia i van tornar amb aquest aprenentatge. Gràcies a això, aquesta pràctica va començar a ser coneguda a Occident. Entre els beneficis del ioga està la disminució de l'estrès, la reducció del dolor muscular, major control de la respiració, increment de la flexibilitat i desenvolupament de la consciència. Per parlar-nos d'aquesta pràctica, tenim avui a l'estudi l'Anna Flaquer. Hola, Anna, bona tarda.
Bones.
Aviam, primer de tot et volíem preguntar, bueno, també hi ha l'Eva que ens acompanya, una ioguini que també ens ajudarà a l'entrevista. Et volíem preguntar què és per tu el ioga.
Clar, la definició que has fet està superbé, però sí que m'agradaria afegir una miqueta com... Bueno, hi ha un savi, Patanjali, que se situa al segle II abans de l'era comú, que va definir el ioga com l'aturada de les fluctuacions de la ment. No? És com que en un inici el ioga era per aprendre a controlar la ment, no? A portar la mirada únicament a un punt. Clar, aquí ara a Occident entenem que és una pràctica de cos, que és molt més enllà, no?, del cos. De fet, aquest mateix savi el que va dir és que per aconseguir aquest estat d'unió que tu deies, no?, d'aquest estat de ioga, havíem de treballar sobre vuit esgraonets. No? Els vuit esgraonets són com les pràctiques, diguéssim, morals cap als altres, les pràctiques cap a nosaltres, hi ha la part de postures, d'àsanes, la part de pranayama, de respiració, i llavors totes les tècniques més centrades en la ment, com són abstracció dels sentits, concentració i meditació. No? I aquestes vuit etapes és com que ens acosten a aconseguir aquest estat de ioga.
Uh-huh. I com et vas iniciar tu al ioga?
Mama.
Clar, ho anava pensant al preparar... Bueno,
Tenim a la Ona també, sí, aquí, que ens ajuda avui, eh? Oi, Ona?
Doncs això, no? És com que he fet així una miqueta de memòria i ha sigut bonic. Perquè va ser el 2012 que jo vaig estar uns anys vivint a Barcelona i tenia ganes de tornar a Sant Feliu. I estava com un moment que volia canvis, no? Vaig deixar la feina, però com no sabia cap on tirar... I vaig buscar, bueno, també un punt important és que el meu pare tenia càncer i ja portava molts anys i començava a ser com, bueno, no?, com l'última etapa, no? I era molt dur per mi. I vaig buscar com una pràctica, de fet vaig anar a l'àixram, a l'escola de Caldes, per fer tai chi. Però els horaris no em quadraven i em van dir, bueno, per què no proves de fer ioga, no? I vaig provar i... Bueno, va anar superbé, no? Superbé a nivell, això, no?, emocional, mental, físic, també, no? Mm. I, bueno, vaig començar i de fet, bueno, crec que mai he estat tan constant, no? Vull dir que anava cada dia i practicava a casa i va ser supertransformador.
Et va enganxar, no?
Totalment. I després, clar, la danda també, això, no? Vaig tenir la sort de caure en una, com a escola tradicional, per dir-ho així, no? I la danda, la mestra... És com que estava molt pendent, no?, de nosaltres i de seguida em va proposar d'aprendre la seva tècnica de meditació, no?, que és el Kriya Yoga, i de seguida era com, i per què? T'has plantejat? I si fas la formació? I si fas? I si fas? I si fas? Doncs vaig anar fent.
Vas anar fent i vas anar més
sí,
enllà, no?
Sí.
I d'aquí... No sé,
i també això, no?, com pensava que llavors m'ha anat acompanyant el ioga en tots aquests anys, no?, en diferents moments, no?, com... quan jo buscava ser mare i no arribava l'embaràs, no? I també és un moment potent, doncs vaig conèixer una llevadora que la Imma... Ui, ara no em sortirà el cognom. Bueno, que feia una formació de ioga per embarassades i vaig començar i pam, no? Vaig quedar embarassada. O sigui que també em va poder acompanyar durant tot aquest procés. Llavors, quan em va passar l'accident de l'ull... pues just també vaig fer, no?, em vaig trobar en una escola de ioga nidra, que és un ioga de la relaxació. O sigui que sempre he anat trobant com diferents facetes de ioga que m'han anat acompanyant, no? I penso que és molt bonic.
I tant. I per el ioga que tu practiques o el que ensenyes tu és el hatha, no?
Sí. El hatha es considera com el més tradicional i la paraula hatha vol dir acció i descans, no? Fem una pràctica, no? Hi ha un cert moviment, una postura, una asana, una respiració, i llavors hi ha un moment d'observació, no? Com intentar sentir què ha remogut, no?, aquest moviment en nosaltres. Llavors, bueno, hi ha diferents escoles també, no? I cada escola també porta la seva mirada, però sí, en essència és això.
També, bueno, com tu has dit, no? La meditació està molt lligada, no? Al ioga. Sí. No pot haver-hi ioga sense meditació?
Clar.
Com ho diries? O com
clar. Ho... Jo crec que sí, que ha d'estar molt lligat, no? Que, bueno, sempre diem, no? Com no hi ha ioga si no hi ha una actitud de no violència, d'autoescolta. No és ioga, és un exercici físic només, no? I la part de la ment és que és indispensable, no? Si estem fent una pràctica però el nostre cap està en el que faré després, no és ioga, no? O no és aquesta unió del cos i la ment.
Bueno, aquí tenia posat, hi ha un abans i un després de la teva vida des de que practiques ioga, evident.
Totalment. Sí, sí. Sí, no sé, és com que quan comences no m'ho hauria pensat mai, no? De dir, ostres, pues faré la formació i després... No. I sí, sí, hi ha hagut un després. Sí.
I, bueno, què és el que t'ha portat a nivell personal el ioga, el més important que tu creus que t'ha portat? O t'aporta, no, encara?
Sí.
És tot un aprenentatge sempre, no? Vas...
Clar, just aquest matí ho parlàvem així amb unes alumnes, no? De que cada pràctica, cada vegada, és un aprenentatge. O sigui, no... És que estem... No? Tot és contínua transformació, llavors em segueix aportant moltíssim. I jo què sé, no? A l'inici em va ensenyar a escoltar el meu cos, a moure'l. Jo també tenia un problema d'esquena, no? D'escoliosi. I em va ensenyar a ser més conscient del meu cos, de la meva respiració, de... Jo què sé, bueno, de tot, no? I quan vaig tenir l'accident, doncs també va ser com... Em va ensenyar a acceptar, a parar...
Com, bueno, estàvem parlant abans amb l'Eva, no? També, com podem integrar el ioga a la vida estressant que portem, perquè podem dir-ho així, perquè és estressant, no? Que no parem. I l'Eva i jo havíem practicat ioga, però per diferents circumstàncies no pots, però com intentem fer aquest encaix?
Jo crec que simplificant les coses, no? Buscant coses super senzilles, com respirar, no? Parar-te un moment, respirar, o no? Fer algun moviment de... jo què sé, no? Estirar braços, obrir la caixa toràcica, no? Com això. És que jo crec que hem d'anar a les coses més senzilletes, no? I pues això, tenim sort aquí, que anem a passejar, pues a l'aturar-te un moment i observar el, no sé, l'entorn, no? I aquesta presència, no? Potser. Jo crec que és l'eina més valuosa. I a nivell de cos, pues també, no?
El ioga, tu diries, o sigui, algú que no ha practicat mai ioga, pot vindre, pot practicar? Està indicat per tot tipus de persones?
Jo crec que sí. I llavors també la sort que tenim és que hi ha moltes varietats, no? Que potser no? Hi ha pues això, no? Que de vegades no et pots moure físicament, però pots fer un ioga nidra, no? Que és una relaxació. O estàs passant per exemple, una malaltia de càncer i hi ha un tipus de ioga com molt pensat per acompanyar això, no? Uh-huh. O hi ha, per exemple, no? També ara, bueno, l'última formació que he fet és de ioga sensible al trauma, no? Doncs poder acompanyar quan estem passant per un això, no? Episodis d'estrès posttraumàtic, per exemple. O això, no? La gent gran, doncs arribarem a uns altres llocs, però s'hi pot arribar, no? I també és veritat que cadascú hem de trobar el nostre estil de ioga, no? Hi ha amigues meves que fan pues, vinyasa, per exemple, que és molt més dinàmic, però perquè elles entren en això, no? I està clar que cadascuna també hem de buscar la nostra, no? La nostra manera de fer.
Ara, bueno, estàvem parlant de que aquí a Sant Feliu, no? Es s'ofereixen diferents tipus de ioga, no? Ara han començat ioga per joves, no sé si han començat ja.
Sí.
Ioga per dones, que jo em volia apuntar i en 10 minuts no hi havia places, sí. Que esperem que tornin a posar, no? Inclús el casal d'avis...
Sí, el casal d'avis també fa molt de temps, no sé exactament, però sí.
Que ho fan. Sí. I parlàvem això, no?, que a les escoles estaria molt bé poder oferir ioga, no ja només com a extraescolar, sinó una mica posat dintre l'horari, no? Com
seria molt
cosa...
bonic.
Així...
Seria bonic, sí. Sí, i necessari, no?, i donaria eines d'autoconeixement, de gestió emocional... Sí, seria molt interessant potser que els mestres, no?, que us ajudessin, no?, a primer sentir aquestes eines amb vosaltres per després poder-les transmetre, no?
Sí, sí.
Bueno.
Home, jo trobo que sí, no? Perquè quan els nens estan tan nerviosos, solament ensenyar-li a respirar, no? Ha baixat aquell moviment de tant nervis, no? I simplement tant. Una simple respiració, no?
Totalment.
Jo penso que sí. Seria molt important, no? Són coses molt lligades. Volem tindre un estat, no? Dels nens que estiguin tranquils, doncs ajudar-li en eines als professors.
Totalment.
O ajudar a formar els professors perquè puguin ajudar els nens en moments de molts nervis.
Totalment.
No? A vegades és...
I també, bueno, és xulo també el ioga per nens, també hem d'entendre... Clar. Com són ells, no? Vull dir que està clar que no és la mateixa sessió de ioga que tenim pensades per adults, sinó que és a través del joc, a través del moviment, d'expressió corporal, de dansa, de jo què sé, de cantar, però vas a les mateixes eines i realment és superagraït també perquè saben molt els nens, no? I és xulo, sí. Bueno, poc a poc, per què no, no? De fet, bueno, puc compartir el projecte aquest, no? A Manresa hi ha un projecte que es diu Projecte Lotus, que fa una psicòloga, porta amb diferents instructors de ioga, que el que fan és, bueno, han ofert a tots els instituts de la ciutat i cada institut escull si, no, o si fer-ho o no. I treballen tècniques de ioga, de mindfulness, tant als mestres com als alumnes. I fa molts anys que hi són i és un projecte super, super bonic. Vull dir que es poden fer moltes coses i tant.
Bueno, són projectes, no? Això passa com l'alimentació, no? Dels nens de les escoles, no? Són punts que penso que tindrien que anar una miqueta més enllà, no? Ajudaria molt al jovent que està pujant ara tant a nivell de concentració, a nivell educatiu, perquè són, no són normes, però és una metodologia de vida, no? Que els ensenya a veure la vida des d'un altre punt de vista, que no és el que sempre veiem.
Totalment. Sí, tornant a això, el ioga per joves, no? Que sempre hi ha com aquestes connotacions com tan negatives, no? Els joves, és que... Sí. Pues, bueno, hi ha un grup ara supermaco, i potser sí que entren, no?, des d'una part física o no, o venen, no?, a això, a aquesta part emocional, de buscar eines, i estan... Bueno, super, venen tots i participen i estic supercontenta.
Sí. Ells tenen primer una mica de reticència, ai, no sabem què farem i això, i després quan veuen que els hi va bé, no?
Jo penso que sí.
Jo crec que és el que passaria a les escoles, eh?
Bueno, jo, Anna, me'n recordo quan vas començar, que anàvem al primer lloc que tenies, te'n recordes?
Santo Domingo, no?
Santo Domingo,
bueno, jo,
sí.
Jo havia anat allà.
Sí, jo anava que anaven allà, després te vas fer el trasllat, no? Jo fa anys que te conec per coses de qüestions, no? L'hem deixat, però jo me'n recordo, no?, que vaig començar molt, que no sabia què era el ioga, perquè no havia, mai havia practicat, no? I me'n recordo que la primera vegada que com vaig començar, no? No era moure el cos, no? Quan ens ensenyaves com respirar, no? I encara me'n recordo de moltes coses quan deia, no? Simplement parar, aixecar braços enrere, respirar, no? I a vegades lo practico jo, no? En moments de feina que estic bloquejada, me'n recordo si simplement te'n vas al, bueno, al quarto que tinc del traster de la botiga, dic respiracions. L'Anna ha dit respiracions i me'n recordo de tu de molt d'això, no? Me'n recordo de la respiració, que és tan important. Ja estan els meus petits, no? Els meus nets. Quan estan nerviosos, respirem, respirem.
No? Sí, és que... sí. Sí, sí, i és això, no? És com el pont entre el cos físic, les emocions, la ment, no? És com superpotent.
Mama.
A veure. A la Ona també li agrada fer ioga una mica, oi? Ona?
Sí?
També practiques.
Una mica.
No, i quan bueno, els embarassos també hi ha ioga per embarassades,
sí,
no?
Sí, i és superbonic també,
sí.
Perquè no, ajuda com a la mare a connectar amb el bebè, a moure el cos, a sentir, no?, com aquesta transformació dona molta confiança en el propi cos, no?, amb la saviesa del cos, de saber parir, de saber néixer, i és molt, molt bonic, sí. I també és molt diferent, és una classe molt diferent, no? Hi ha molt més ball, hi ha molt més moviment rodó, no? Perquè és el que connecta més amb pelvis, amb... Bueno, és molt xulo, sí. I després, quan, no? Si tens sort, clar, el problema, entre cometes, és que aquí a Sant Feliu costa fer un grup, no?, d'embarassades perquè n'hi ha poquetes. Però les vegades que ho hem pogut fer i després tornen, no?, amb el bebè...
I també pots fer, no?
Sí, és una passada, no? I el tornar a connectar amb el teu cos... després de la intensitat dels primers mesos, no?, i tornar-te a fer xarxa, que també això és important. Això, no?, perquè vulguis, bueno, això, no? També amb els joves, també fa xarxa amb les dones, no? Yeah. M'he trobat en el grup de dones, de dones nouvingudes, no? I és com, bueno, és que vinc també per conèixer gent, per, no? Per compartir una estona amb altres dones i és bonic, també.
Bueno, jo crec que es crea un clima molt especial, no? Les classes de ioga. Jo la Lourdes, a la Lourdes també, però a la Eva la vaig conèixer ja, no?
Sí, és veritat, ens vam conèixer.
Quan anàvem al matí allà a la iurta.
Sí. Sí. Jo me'n recordo quan estava embarassada la meva filla del primer nen, l'Anna ens va regalar una sessió per compartir una classe de ioga per jo poder estar amb la meva filla i me'n recordo que va ser màgic, va ser molt maco, va fer la meva filla que anava a fer el ioga d'embarassada i em va fer una classe per nosaltres i la meva filla i va ser un moment molt maco, de veritat, són moments màgics, diferents, no? Perquè és... Vist una cosa és el teu ioga que practiques i un altre moment és quan estàs compartint aquest moment, en aquest cas era la meva filla, en un moment molt especial de la seva vida, no?
Que bonic,
va ser una cosa, una experiència molt maca, no?
Ai, mira, ara estava pensant que quan abans m'has preguntat, Anna, el de què m'ha portat el ioga, clar, m'ha portat, jo en el meu dia a dia sóc d'una manera i el ioga a mi m'ajuda a connectar amb el cor, no? I potser... pues això, el poder acompanyar persones així, no? Com, no des del cap, sinó des de connectar amb el cor i veure com també les persones ho reben, ho gaudeixen, no? Realment les persones quan entren a fer ioga com surten diferent, no? Mm. O sigui que és com un bàlsam, no sé, és com m'agrada molt compartir això, sí.
No és una manera d'acompanyar, no? A part de... És com compartir, no? La teva saviesa o el teu coneixement amb persones i veure que els ajudes, doncs...
És gratificant. Clar, però és curiós, no? Perquè no és un coneixement de cap, per dir-ho així. És de vivència, és de cor, sí. És bonic.
Què més, Anna? Què més ens pots explicar?
Ai, no sé. No sé.
Bueno, encara estàs a la iurta, tu,
sí,
aquí a Sant Feliu,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que és un lloc molt màgic, també, per qui no ho conegui, eh?
Sí, és un lloc molt bonic, sí. Molt rodonet, molt acollidor, sí. Sí, sí.
Bueno, fa que el ser tan rodó no fa que hi hagi una energia molt especial, no? És com, si tu mires en altres mons, no?, o en altres cultures, tot el que sigui rodó, no?, energèticament es crea una energia molt especial,
totalment.
No?
Totalment, sí, sí, convida més a compartir, no?, i a...
Bueno, entres i és com si entres en un altre espai, no? Entres i és com si te despullessis, no? És com una manera de despullar-te, no sé, molt maco, és molt maco.
I és això que ho necessitem, no? Que el dia a dia totes anem com boges i és com, bueno, entro aquí...
És el teu moment de...
És el teu moment.
A l'Àixram, a l'escola de Caldes, hi havia un cartell que posava descalça't, trepitges Terra Santa, no? És com... És això, deixes totes les presses i tot el teu dia fora i entres en aquest espai i és un espai d'autocura i de dedicar-te a tu. I sí, és bonic.
Sí, sí, mira, jo ara ja tinc ganes de tornar al ioga.
Aniria
bé, no sabem a quina hora, però...
Tenim que fer un forat a la gent i tornar a colar.
Normal, això, eh?
Jo n'he practicat poc, però sí que reconec que a mi em donava la paraula és pau. Vull dir, jo sortia d'allà, sortia enèrgica perquè m'havia donat energia, és a dir, que podia, però alhora era com una pau interior que no... Jo no sóc molt espiritual, també ho he de dir, però sí que reconec que sortia d'aquesta manera, no? De les classes de ioga i així.
Clar, també és això... Bueno, perdona, que t'he tallat, no? Que realment el ioga no és una religió, no? Llavors cadascú també pren fins allà on vol prendre, no? Hi ha qui ho viurà només com a algo físic, vale? Hi ha qui sí que no? I té aquesta part més devocional i també està bé, no? Vull dir que tampoc... Bueno, no? En el fons és per tothom... I cadascú podem fer com la nostra lectura i arribar fins allà on volem, no? També això, no? Com per omplir una mica això, que aquí a Sant Feliu sí que es fan diferents estils de ioga, no? Hi ha classes de vinyasa, que són estils més dinàmics, lligats amb la respiració. Hi ha classes de kundalini, que són més això, no? Més devocionals, més energètics. Bueno, hi ha practicants d'ashtanga ioga, que és un mètode així... bastant físicament bastant potent, bastant intens. Llavors es fa el hatha, bueno, no sé, no? Que hi ha bastanta varietat per ser un poble petit. Com estem, sí, petit.
També es pot fer meditació i prou? O sigui, pots meditar sense, sense fer pràctica, no? Sense
sí, no... el que passa és que, no? I, per exemple, en els retirs de meditació vipassana t'has d'estar 8 hores assentat. Com t'estàs 8 hores assentat si el teu cos ja està encarcarat? No? És com, et fa mal tot, te sentes a meditar i jo què sé, no? Et comença a fer mal l'esquena i ara com em poso? O sigui, en el fons, la pràctica física de ioga és per preparar-nos per poder seure a meditar. No? Una miqueta la idea és aquesta.
La finalitat de les... seria aquesta, no?
Bueno, sí, una mica sí, perquè si et fixes també en els llibres com més antics, no? De les postures més antigues són les de meditació, totes. A partir del segle XV comencen a aparèixer algunes postures que dius, vale, no són les típiques de seure a meditar. I va ser això que deies tu, no? A l'inici també, doncs al segle XIX, que llavors el ioga es va començar com a barrejar també amb altres tècniques i va acabar sent molt més un exercici físic, no? I barrejat amb aquesta part de filosofia, d'intenció, però realment com la història del ioga és em preparo per poder seure i aquietar la ment.
Sí.
Jo crec que està bé com recordar-ho, no? Perquè, clar, si, per exemple, si et poses a mirar Instagram, doncs clar, tot són postures precioses, i però no ens podem quedar amb això, no?
Clar, perquè això...
O sigui, la base...
No tothom pot fer aquesta
clar, exacte. Sí, sí.
Postura, no?
Sí. I, bueno, no sé.
No, perquè a més això, que clar, la... cada persona té la seva habilitat física o així, que la crec que llavors, clar, també t'has de trobar a gust, que suposo tu com a professora de ioga, doncs, de vegades deus, pots fer que faci tothom un mateix exercici, però segons quina persona farà d'una manera o farà d'una altra.
Totalment.
I per tant, i m'ha agradat molt això de preparar-se físicament, perquè és cert, eh? De vegades el que dèiem això de respirar, que deies tu, de que et quedes, vas al quartet i dius, bueno, vaig a... tal, però a vegades estàs tan tens que ni pots respirar. Vull dir que a vegades primer has de fer-te com moviments, no? Sí, a mi sí. M'ha passat, eh? A vegades de dir, estic nerviosa i tal, primer m'he de moure, he de moure el meu cos en petits moviments per després dir, bueno, ara...
Ara podem començar.
Ara comencem a relaxar-nos.
Sí.
I això és cert, perquè clar, si el cos el tens tens, per molt que vulguis estreure la ment,
no.
Costarà una mica, no?
Tot va lligat.
I tu, Anna, et segueixes formant?
Sí, jo sóc molt inquieta amb això. Em sembla que no he parat amb tots aquests anys, eh? I és això, ha sigut... O sigui, al fer aquesta mirada enrere, he anat veient que, pues, segons la meva època de vida, m'he anat formant amb diferents coses, no? Vaig fer això, el ioga per embarassades quan estava embarassades, allà vam fer una miqueta de ioga per criança, he fet ioga per nens també quan el meu fill, no?, començava a ser una miqueta més gran, he fet ioga nidra, no?, en aquest sentit de... quan jo no em podia ni tombar ni girar el cap, no?, per... Bueno, i em va anar superbé, també... he estudiat una miqueta de filosofia, he fet el ioga sensible al trauma, ioga oncològic. Ara, de moment, crec que pararé una mica, però bueno, sempre hi ha coses que em van cridant, sí, perquè en el fons el ioga és el mateix, però sí que està, o sigui, em sento que tinc més eines, no?, per acompanyar.
És posar la mirada d'un lloc a un altre, no?, i pots acompanyar...
Pots acompanyar millor a cada persona, no? Sí. A mi m'agrada, bueno, i em... és com... Per exemple, no? El yin yoga, que també és una barreja de medicina tradicional xinesa i postures de yoga, això és com el que tinc a la llista per les següents.
Dependent, no?
Sí, perquè també em sembla superbonic i com molt tranquil d'entrar dins i m'agrada. Però bueno, no sé, també necessito parar, integrar i practicar, perquè no? També cal, el bonic és transmetre des de la teva experiència, no des del cap, no? Sinó des del que tu vas aprenent també. I això, Vull dir que necessito temps d'integrar, que tinc dos fills i tinc poc temps, també.
Clar, a part de les classes, tu guardes una estoneta del teu temps per poder practicar tu sola?
Els matins, sí. Bueno, hi ha dos matins que sí que faig classe, però els altres, un toca fer de mama, diguéssim, de coses vàries. I els altres dos sí que intento que siguin almenys una horeta llarga, no? Que pugui ser pràctica, sí. A veure, no es pot mossegar això.
I Anna, així com per acabar, què li diries a una persona que no ha practicat mai ioga com per animar-la a que ho faci?
Clar, jo, a la gent que em truca i em diu ai, és que m'agradaria provar, vine, no? Perquè vine i prova i a veure si és el que estàs buscant, no? Perquè, clar, per mi ioga és una cosa, bueno, és això, no? I, no sé, és això, vine i prova. Sí, i una mica com obertament, no? De dir, pues vaig a buscar això concret, no. Obre't una miqueta i... Un moment.
No? Que vegi el que hi ha i després cada una agafa la part o el que necessita. Ara, quan estàveu parlant, pensava jo, perquè el meu pare practica ioga des de fa molts anys, però va començar a practicar perquè era superfan dels Beatles, i els Beatles sí que, jo crec que van ser una mica una porta al ioga, perquè ells, el seguia molta gent, i ells havien anat molts cops a l'Índia, i, no? Tu has anat algun cop a l'Índia? O t'agradaria anar-hi?
Sí que vam anar el 2012, o sigui que fa molt. M'encantaria tornar i m'agradaria tornar amb els fills, sí. Sí, i va ser també, és que va ser aquest 2012 que van passar tantes coses, no? Que vaig començar a practicar ioga i amb l'Òscar teníem ganes de fer aquest viatge i va ser superbonic i allà descobreixes també com tota aquesta part del ioga més devocional, més de pràctica constant cada dia, no? Coses que em van impactar així, no? A Varanasi, al costat del Ganges, les salutacions al sol, cada matí, cada vespre, no? Com les cerimònies de foc, no era la pràctica física, no? Era com aquesta pràctica, diuen, del bhakti yoga, no? Devocional. I em va encantar, sí, em va agradar molt. I vam poder moure'ns així una miqueta. M'agradaria tornar, la veritat, sí. A veure.
Bueno, molt bé. Mama. Doncs jo crec que ho deixarem aquí, Anna. Moltes gràcies a l'Anna i a l'Ona per acompanyar-nos avui i, bueno, tens les portes obertes, quan vulguis, si pots tornar.
Moltes gràcies, vosaltres també.
Això, ho farem, hem de buscar-ho.
Sí,
hem de buscar-ho.
Buscarem
el temps.
Samastha Sukino Pavantu Loka Samasta Sukino Samasta.
Després d'aquesta música tan relaxant i d'haver estat escoltant tot el meravellós que ens ha explicat, tots els beneficis del ioga que ens ha explicat l'Anna Flaquer, passem a l'altra secció.
Que bona és la verdura! El plat inflat d'hidrats, tot fregits i arrebossats. Em sobra la proteïna, en tinc fins per la veïna. El cos m'ho està demanant, massa temps l'he estat negant. Massa temps contra natura, l'hora de la verdura.
Som-hi!
Verdureta, crua o cuita, a la planxa o a la truita, que aparegui tots els àpats. Fas fuig per mi, esteu acabats. Puc guanyar aquesta partida si començo amb amanida, mogollon de fruita verda.
I aquí tenim la nostra secció fixa del nostre programa que torna aquesta temporada. Cuinem amb la Eva Vélez.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Eva.
Ja estem la tornada després de l'estiu, Sí. Ja estem a la tardor.
Ja, tardor ja. Sí. Què ens porta la tardor, Eva?
Bueno, la tardor ens porta molt de moviment. Molt de moviment. Bé, mira, després de la sessió que hem fet a l'Anna, no?, de relaxació, pues no n'hi ha millor que els aliments que ens dona la tardor, no? Per mi és l'època de màgica. A mi és una de les èpoques que més m'agrada, no?, ja que la tardor, en la meva cuina, no?, com sempre parlem, és el temps de recollir tots els aliments que ja s'han estat durant tot l'estiu, no? És el moment de la relaxació, no? Són aliments que ens donen molta dolçor, aliments que ens ajuda molt a relaxar-nos, ens ajuda molt a tot el que la part del plexe solar, no?, ens ajuda a baixar les emocions, és com la carbassa, el moniato, tenim les castanyes, no? Són verdures d'aquesta època, el porro ja ara ja tenim que aprofitar. I, bueno, i a partir d'aquí, pues, bé, després de que hem tingut una superfira de la carbassa, no?, que es van veure molta cosa, pues jo havia pensat ara fer una recepta de carbassa, fer uns canelons de carbassa i lluç. No sé, vaig dir que no sabia com fer la proposta, no?, i dir, podríem fer uns canelons de carbassa en lluç i espinacs i després també uns moniatos farcits de bolets, no? Són plats molt de tardor, són plats ideals perquè ara de poques dies tenim la castanyada, no? I, bueno, i són plats molt macos a l'hora de fer-ho. Són molt fàcils de fer, com sempre, i a més són plats que es poden fer servir molt festius per quan tenim gent, no? I llavors els canelons són... Dic, quant de temps tinc? Perquè, clar, són recepta tan ràpida que tindran que buscar més receptes. Mira, els canelons seria... Podem fer-lo amb pasta... la pasta normal, no?, la pasta del canaló de sempre, o bullida o remullada, això ja seria depèn del gust de cada persona. Llavors, el principal és que tindrà solament 4 ingredients, porro o ceba, no? Jo per als canelons m'agrada molt de fer servir el porro, no?, perquè el porro és més suau, és més dona una dolçor, no?, i es fa molt ràpid. Farem servir carbassa, i jo havia pensat, com poques vegades faig coses amb proteïna animal, que molta gent que em veu em diuen, escolta, a veure si fas alguna recepta que tingui peix. Diu, bueno, carn no, però posarem peix. I he pensat en el lluç, no? I espinac. Són 4 ingredients, molt de tardor, i simplement hem d'agafar una cassola, posem un fondo d'oli d'oliva i posem talladeta a quadrats al porro i el sofregim. Quan ja està allò que ja canvia una miqueta aquesta tou, tirem la carbassa a dauets petits i quan ja està allò que comença a donar-li una mica de sal, sempre la sal,
quan ja està allò que comença, el tron ja comença a posar-se una miqueta com cuinat, tirem els espinacs i tapem la cassola. Si veiem que no tenim gaire suc, perquè la carbassa és molt relativa, jo no poso mai a l'aigua fins que no veig l'aigua que s'ha anat, no? Perquè l'aigua, la carbassa tenim molta aigua. Si nosaltres li afegim aigua, és el que fa que una bona crema, un bons canelons es facin aigualits, no? Té que tindre una miqueta d'aigua just perquè no s'enganxi, vale? En 4-5 minuts, si el deu de la carbassa no l'hem fet molt gruixut, ja estarà al dente. Li posarem el lluç, sense espines i sense pell, li podem dir als peixaters que si no volem fer-ho, i li posem a dintre. I l'agafem, li remenem una miqueta, allò que li fem 4 voltes i ho tapem.
El lluç no el tallem, el posem, si bueno, el donen amb una peça sencera.
A veure, si te fan un filet, te'l faran, depèn, o si agafes 3 udanxes, això, sí. Teus l'espina i la, depèn com tu compris el peix, no? Sí. Si tu dius, mira, pues compro un lluç sencer, pues vull aquest part freixir, i aquesta part que no està tan maca, per exemple, la cua, la part de dalt, però la faig per als canelons, tens per aprofitar, no?
Val, i poses el trosset de la cua...
Que ja estigui net, ja que estigui net, que no tingui res. I lo tapes. Res, el peix en 4-5 minuts ja el tindràs fet, perquè si no quedarà molt fet i queda sec. El traiem. Jo el que faig als canelons no trituro res, perquè m'agrada que quedi jo els trossets. Amb un xafapuré, aquests de les iaies, o una forquilla, el xafem. Ens quedarà com una pasta... Una pasta.
Xafem tot, les verdures amb el lluç.
Treus tot, ja veuràs que s'ha begut tota l'aigua, no quedarà res. Posem foc lent, per això. Quedarà tot com una pasta. Agafem, xafem el porro, en la carbassa, i ens quedarà una pasta. Si veiem que queda molt aigualit, perquè ha deixat anar molta aigua al peix, o les espinaques que siguin fresques, si poden ser talladetes, i les carbasses, si veiem que ha deixat molt suc, podem tirar-li, jo més que farina, li poso una miqueta de pa ratllat, o si no, una farina que estigui freixideta, perquè si posem la farina directa, després tindrà un gust a cru, no? Pues fem el truco de la iaia, fem un foradet en la pasta, tirem així, i li posem, remenem i tirem. Deixem reposar 6 horetes i ja tenim el farcit. Després agafem la pasta i enrotllem els canelons com tota la vida. La bechamel, aquí està la diferència. Jo quan faig la bechamel he bullit una mica de carbassa a part i la trituro la carbassa a la bechamel i m'he quedat una bechamel de color rosa, de color taronja, perdoneu. Lo posem i ja està. I ha gratinat amb formatge o el que vulgueu. Li queda molt bé per la gent que li agradin els formatges blaus. El formatge blau queda superbé. Si no, poso una mozzarella o un de gratinar. Ja està.
La bechamel, amb la bechamel com la fem sempre?
La bechamel, mantequilla, la farina torradeta, la llet opcional, podem fer llet de vaca, la que el fallin. Sí, sí. Jo com no faig servir, jo les bechamel les faig sempre amb llet de soja.
Amb llet de soja.
Perquè les de civada i les d'arròs són molt dolces i queden molt aigualides. La llet de soja, què ens passa? Que té molt de greix i és la més similar a la llet de vaca. Llavors té una textura que quan la fas queda igual. I després li tires una miqueta de carbassa. Si us agrada una miqueta més de gust, li podeu posar una miqueta de cúrcuma, una miqueta de gengibre. I és un caneló molt diferent al de sempre. Realment, boníssim. Molt, molt bo.
És una mica plat de festa, Sí, bueno, a mi jo els canelons els associo festa.
Amb festa.
Clar.
Bueno, amb festa, amb dinar... Sí? Amb dinar amb família important i així. Sempre,
aquest mateix rostit... Si li fem forma, tenim unes croquetes.
També. Bona.
Si lo fas més apretadet, pots fer miniburgers.
Sí.
És un farcit que queda molt bé a nivell de la forma que vulguis. És superbo. I molt fàcil, ja t'he dit. En 15 minuts tens el farcit, com o molt. Llavors és el temps de... O bulleixes la pasta o compres una marca... Bueno, la marca Fadaït és un caneló de remull que és molt bona qualitat i és de blat i està molt bé i és de remull. I després la bechamel, jo l'ho faig a xit carbassa perquè, com jo els faré ara per aquests dies de la tardor, m'agrada perquè així visualment, com mengem per la vista,
queda
molt bé. Llavors, no? Visualment, al veure una cosa taronja, pues, queda molt bé, queda molt bé.
Jo penso que és una recepta molt bona, es pot agradar i, bé, i en el peix queda, és una manera de posar peix i és un caneló diferent, queda molt bé.
Molt bé, sí, sí. Va. Doncs prenem nota.
Preneu nota.
I tant, i tant.
I després una altra recepta que havia pensat, que això, bueno, la vaig proposar ja fa molts anys, bueno, des que vaig obrir la botiga, sempre la faig perquè, bueno, quan arriba l'època dels primers moniatos, ja tinc els clients que quan faré els moniatos farcits.
Ah.
Moniatos farcits de bolets, però faig servir el shiitake, faig servir gírgola o xampinyó, el que tingui, i si tinguessin, però com ara no en tenim, rossinyols o camagrocs, però en el shiitake i el xampinyó simplement ja queda espectacular, no? Posem carbassó, porro, ceba i els bolets. I després farem servir una crema de formatge.
T'entran una gana.
Molt bons, de veritat. És un plat que queda realment... agafem uns moniatos... A l'hora que farem moniatos, per exemple, ara per la castanyada, i si no volem no volem fer dos moniatos, perquè jo entenc que el forn, la llum, els podem comprar el que vulgui, els poden comprar cuinats, que a vegades n'hi ha forns que fan...
Sí, en els forns aquí a Sant Feliu tu pots encarregar.
I són molt bons.
Els fan molt bons.
Perquè estan fets a la llenya i realment...
Sí. No, la veritat és que es fan molt bons. Tots,
llavors ja ens estalviem una part de feina.
Clar, i tant.
Donem feina en els forns.
Sí.
Que facin molts...
Consumim en productes de...
De la terra. I que
de la terra i, a més, producte del poble.
Clar. Doncs pues res. Ja tenim cuinat el moniato, ho hem comprat o nosaltres ho hem fet al forn, ¿vale? Jo faig un per persona, llavors intento que no siguin molt grossos, o bé, depenent del que mengin els comensals. Fem, clar, a casa meva els hem de fer de totes mides, uns més grans i uns altres molt uns normals i uns de molt més grans, no? Doncs pues agafem un i el tallem per la meitat, però no arribem a baix, eh? Fem com si fos un mig llibre. I lo deixem preparats tots mig obert. Agafem una cassola i posem l'oli, sempre, el porro i la ceba, molt petitó, talladet a quadradets. N'hi ha gent que lo talla juliana, però llavors queda massa gros. A mi m'agrada quadradet. I llavors posem el shiitake, els xampinyons, tot el rovell...
Si les tinguéssim rovellons, també podríem.
Rovellons queden boníssims. Aquests, la setmana passada els vaig fer amb rovellons i va quedar molt bé. Allà va, res. Agafem el carbassó talladet molt petitó, quadradets molt petits, que sigui com una mida, com si estiguéssim fent amanida russa, se veu el quadradet petit. I res, això sabem que els xampinyons són en 3, 4 minuts, 5 com o molt, perquè si els cuinem molt queda molt sec, no? I el carbassó, a mi m'agrada, lo tiro, quan ja està mig fet la ceba i el xampinyon o els bolets, tiro el carbassó. Per què ho faig després? Perquè a mi m'agraden les verdures quan estic menjant que n'hi hagin textures. No m'agrada que sigui un menjar pla, no m'agrada que tot estigui com trinxat, no? Que us voleu molt més cuinat? Doncs poseu des del principi, no? Però jo ho faig així, no? Poso la cebeta i quan està mig feta tiro els xampinyons o les bolets o els rovellons, una mica de sal i quan ja estan una miqueta en 2 minuts tiro els carbassons. 3 o 4 minuts.
Tot talladet a quadrets, eh? Petitons, tot talladet, sí. Petit. I el carbassó, perdona, que no sé si estava tinta, sí. El pelem o...?
A veure...
Perquè jo això sempre tinc aquest dubte. A mi no em desagrada tenir la... menjar les pells de les verdures, eh? Però vale. A vegades a casa meva diuen... Ai.
Us explico. Les verdures, el problema és... Si fem una verdura de proximitat, una verdura ecològica, jo me menjaria la pell, no em passa res. Quan sabem que no és que sigui ni bona ni dolenta, no? Però és una verdura que no és ecològica o de proximitat, que no sabem en què s'ha sigut sulfatada, no sabem els productes químics que tenim, jo agafaria, si te vols menjar la verdura, un bon raspall, la fregaria molt bé i després la podries tallar. Tenim que comptar que tota la fibra està en les pells de les verdures. Si nosaltres ho traiem, traiem... També tenim que tenir en compte que ara, com anem cap a l'hivern, el carbassó és més amarg, la pell, que quan està a la primera temporada. Però estem dient que farem servir una mica. Jo la pell la deixaria, eh? Bé, que no voleu que sigui verda? Doncs pues lo traieu i que quedi tot blanc, no n'hi ha problema. Quan ja tenim tot això fet, que res, en 10 minuts ho tindreu fet aquest farcit, agafem una terrina de formatge. Jo, clar, ja sabeu, jo faig servir formatges vegetals, no? En el cas de la persona que mengi lacti, podria fer un tipus Filadèlfia, ¿verdad? Un formatge que sigui Filadèlfia, i els que fem servir producte que no tinguin problemes d'intolerància a la lactosa, problemes, un formatge vegetal d'untar, que n'hi ha, i llavors ho barregem tot això, no? Tota aquesta pasta en aquesta crema, i ens quedarà com una pasta, bueno, cremosa. Agafem el formatge, aquesta pasta de formatge, i la posem a dintre del carbassó. Ai, dintre del boniato, més se'n va. I ja ho tenim farcit. Ho posem a dintre del forn amb una miqueta de mozzarella i ja està.
Que bo!
Queda boníssim, perquè tenim al costat. M'he oblidat la cosa més important. Romaní.
Quan li posem el romaní?
Jo li poso romaní o en pols, o perquè en branca queden trossets, no m'agrada.
No.
Jo lo posaria en el sofregit.
Quan estàs quasi al final, no?
Sí, quan al final. Igual que tiraries l'all i julivert, doncs li poses romaní. Queda superbo, perquè t'estàs menjant el moniato o la dolçor, en aquells bolets, en el gust en romaní, i la cremositat és de Déu.
I ara en el bosc està ple. Ara és l'època que està pleníssim,
per això
florit i tot això.
Són plats de supertemporada, són plats de diners relativament poquets, molt poca feina pel resultat que tindreu en el plat.
I ara que, bueno, que s'acosta castanyada, què ens recomanes? Així, alguna cosa especial?
Home, jo per castanyada faria aquests dos plats, ideal, la recepta de l'any passat que vam fer de la crema de carbassa en castanyes,
no sé si
se'n recordeu.
Sí.
I, bueno, i res, i us animo que feu els panellets vosaltres a casa. Panellets, tothom anant als nens a fer panellets, a dedicar-li temps a la família, estan els nens, no? Jo penso que els agrada. I podem fer uns panellets supersaludables per a la canalla que mengin, per a les mamis que no volen menjar sucre, no? Mira, no tenia previst, però bueno, podem fer-ho. I mira, jo els faré amb els meus nets i els farem amb pasta de dàtil. Agafarem dàtil, els bulliré, i quan ja estiguin bullits els xafaré, no? I això serà el sucre que jo li posaré als panellets. Llavors posaré com un quart de quilo de dàtils, els poso a bullir i queda molt tubets, queda com una pasta, bueno, com una patata. Llavors agafo la farina d'ametlla i li poso i el xafo. Li posaré ralladura de llimona i l'opció a veure el que em deixa fer el Marco. I els farem i vale, queden superbons.
Que la base seria el dàtil i la,
i la pasta d'ametlla.
I la farina d'ametlla.
N'hi ha gent que li posa també boniato o patata. Això ja seria opcional, no? Jo li poso la pasta de dàtil, li poso la ralladura de llimona i li poso l'ametlla. Això seria per gent que no pugui menjar molta fructosa, no? Que no vulgui menjar sucres, per la canalla, no? Que ara les mamis totes estan con... Que ho trobo superbé. M'uneixo a totes les mamis que no li volen donar sucre als nens. I, bueno, i és un moment molt maco per poder aprofitar-lo.
Sí, perquè clar, ho fas amb les mans, tot, no? Sí. I cada un pot fer les seves formes, si vol.
Bueno, i
és,
sí, jo penso
que... Sí, sí,
clar, sí. Jo penso que és que, per exemple, jo penso que a la cuina tenim que portar-li la intenció i la concentració i la meditació des del moment que volem tindre una intenció de fer, no? I no és anar-te més enllà, no? Jo faré, no? Però sí pensar que a la cuina podem entrar no solament la mami que cuina o la iaia o la tieta, sinó poder compartir amb les persones que estimes, no? I és una manera d'una meditació en tots ells, no? Perquè quan estàs amb els nens, no? Que els estàs explicant i... Jo penso que els agrada. I estar als moniatos, ensenyar-li... Mira, doncs aquest moniato el farem, el podem tallar, vinga, fer-me el farcit, no? Jo penso que, més que els nens avui dia tots volen cuinar. No sé si serà per la tele o perquè, no sé, però els encanta així, no? Jo faria això, no?
Pues noies, ja hem d'anar finalitzant el programa.
Sí, pues res. Va,
que recordar als oients que ens poden sentir, poden tornar a sentir el programa a la web d'Ona Codrinenca, que hi ha en tots els podcasts, i res, i que ens retrobem dintre de 4 setmanes, que seria el 25 de novembre. Bon. Us esperem a tots.
Molt bé. Gràcies a totes.
Bona castanyada, gràcies.
Adéu.
Adéu.
viure prop d'aquest camí, poder veure l'aigua d'aquest riu, sentir la pluja com cau i ens mulla, i tenir-te al meu costat, agafar-te de la mà. Per si no ho podem fer demà, veure els arbres que aixecar pel cel i saber que res no us pararà. Voldria escriure que això canvia i aquest món es pot salvar, però em temo que tot això se'n va. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què, ningú no ho vol intentar, que això es pot salvar. Estan contaminats perquè el mar és un abocador, moltes espècies ja s'han carregat, i el fill de puta que cremi aquests boscos, que li tallin les mans, potser així no els cremarà. Obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú m'ho hagués explicar per què, ningú no ho vol intentar, que això es pot salvar. Això es pot salvar. Just a